Bon dia. El número 4 de l'avinguda de Lluís Companys s'ha anat buidant. A l'edifici de 4 plantes i que compta amb 12 pisos, només hi queden ja 4 famílies, totes formades per ancians. Són persones d'edat avançada, fins i tot hi ha dues inquilines que superen els 90 anys. Els que eren els seus veïns han anat marxant a mesura que la propietat decidia no renovar els contractes de lloguer. Els que encara aguanten és perquè tenen contractes de renda antiga i, per tant, no tenen data de caducitat. Aquesta realitat, però, podria estar a punt de canviar. El propietari de l'immoble, un gran tenidor, ha notificat els llogaters a través d'un burofax que el pròxim 22 de gener l'edifici serà enderrocat, al·legant que es troba en estat ruïnós i que és un perill per a la seva seguretat. L'anunci ha arribat sense que la propietat hagi ofert a les famílies un reallotjament o una indemnització més enllà del retorn de la fiança. La sort ha tornat a esquivar Sant Cugat. El sorteig extraordinari de la loteria celebrat aquest diumenge no ha repartit cap dels premis principals a la ciutat. La grossa ha estat per al número 72.480, venut íntegrament a Logronyo i està dotat amb 4 milions per sèrie i 400.000 euros per dècim. Els butlletins els havia comprat un club de bàsquet de Madrid. El segon premi se l'ha endut al 40.014 i ha quedat molt repartit. A Catalunya ha esquitxat els municipis de Barcelona, Sant Boi de Llobregat i la Roca del Vallès. El tercer premi ha recaigut en el número 11.840. Fa ja 10 anys que la sort de la loteria de Nadal no somriu a Sant Cugat. Un cartell enganxat a la porta del taller mecànic del carrer de Sant Jordi anuncia un comiat i diu textualment: "Vull comunicar-vos que el meu establiment tanca les seves portes de manera definitiva per motius de jubilació." Josep Casas es retira després de 40 anys de servei i agraeix a la clientela la confiança. Casas és, a més, conegut pels seus pessebres de finestra que l'han fet mereixedor en diverses ocasions del reconeixement del concurs que organitza l'Ateneu Sant Cugatenc. I els amics dels veterans i la regalèssia fan una crida a la ciutadania perquè s'apunti com a voluntària a la cavalcada de Reis. L'entitat necessita més voluntaris per fer el recorregut més segur i garantir el bon funcionament de la rua. Per participar-hi només cal entrar al web dels organitzadors i omplir un formulari. Des de la mateixa entitat es posaran en contacte amb els interessats per explicar-los en què consisteix la seva tasca.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. El monestir de Sant Cugat compta des de finals de setembre amb un sacerdot, el sacerdot més jove de Catalunya, Javier Bausili Morenza. Es va ordenar el 29 de setembre a Terrassa amb una catedral plena de gom a gom. Javier, benvingut.
Moltes gràcies, molt de gust. La veritat és que és una il·lusió poder estar aquí. És una alegria que ens hàgiu convidat i moltes gràcies, de veritat.
Com estàs? Et veig super content, no?
Ho estic. Realment estic molt content perquè és una gran alegria, és una cosa que ha estat un camí bastant llarg i plens d'alegria, però clar, quan un arriba doncs, al final d'aquest camí, doncs, hi ha molta alegria i realment ho estic.
Bé, doncs parlarem d'aquest camí, de diferents punts, moments d'aquest recorregut que has fet. Com ara comentava, la catedral de Terrassa estava plena, com un ou pràcticament, per ordenar únicament el Javier. I això és un fet, podríem dir, que una mica excepcional. Només se t'ordenava a tu com a sacerdot aquell dia. Explica'ns d'on sortia tanta gent.
Doncs sí que és veritat que sempre que hi ha una ordenació, tota la diòcesi, tots els fidels de les parròquies, doncs, senten aquesta alegria i moltes vegades també participen d'aquesta celebració. Sí que és veritat que pel meu recorregut a les diferents parròquies que he estat, jo he estat a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, a la parròquia de Sant Esteve de Parets i ara aquí a Sant Pere d'Octavi al monestir, algunes d'aquestes parròquies són bastant grans i tenen bastants fidels, bastanta feligresia, que ha fet que en el moment doncs, de rebre jo l'ordenació s'han sentit doncs, molt convidats i, molt, i amb moltes ganes de poder participar, fent que ja sigui doncs, més el nombre de gent que participa de l'ordenació.
Això vol dir que has deixat una bona llavor entre...
Suposo. El qual
entre els seus seguidors.
És una alegria. Bueno, seguidors del Senyor, realment, però sí, realment són parròquies on la gent estima i es fan estimar i és maco poder servir en aquestes parròquies, que són les que jo he conegut, totes les parròquies són molt maques, segur. Però clar, també se sent molt estimat i és una gran alegria.
Si ens remuntem a l'inici d'aquest periple que t'ha portat fins al monestir de Sant Cugat, quan diries que se't va despertar la vocació de sacerdot?
Doncs jo de petit no jugava a dimissa, sí que he crescut en una família cristiana on s'ha viscut la fe, i va ser doncs, on aquest camí, podríem dir, va començar l'estiu entre primer i segon de batxillerat, mai recordo quina edat és, i en un peregrinatge, en una sortida doncs, en diferents parròquies, vam anar a Àvila, per Santa Teresa d'Àvila, i en aquell moment, doncs, en un moment de pregària, a una nit, vaig sentir doncs, una primera crida del Senyor que em demanava alguna cosa. Ara puc dir que era evident el que em demanava, però en aquell moment doncs, no ho tenia tan clar. I vaig començar doncs, un camí que va durar 2 anys, doncs, amb la pregària, acompanyat d'una altra prevera, doncs, veient, mirant què em demanava el Senyor.
Tenint en compte que el seminari dura 7 anys, vas prendre una decisió vital quan encara eres molt jove. No et fa por de penedir-te en algun moment d'haver agafat aquest camí?
Doncs mira, aquests 2 anys de discerniment, sobretot el primer any podríem dir a més veure què em demanava el Senyor, i el segon any va ser més atrevir-me a donar aquesta resposta, no? Però sí que és maco perquè els 7 anys de seminari es poden comparar a un noviatge, no? Que per dir-ho d'alguna manera està per deixar-ho, tot i que doncs, és per veure si és el que realment vols, si és el que pensaves que era, si és el que t'agrada, i el seminari es pot deixar. Llavors, un entra al seminari, potser doncs, encara molt jove, però aquests 7 anys que són, perquè és bastant llarg, també són per veure si realment doncs, és el que pensaves, t'agrada, creus que és el que el Senyor et demana, i sempre pots deixar. Per tant, hi ha un moment que no és tancar una porta definitiva.
I com han estat aquests 7 anys de seminari? Quina és la vida, el dia a dia d'un seminarista?
Doncs han estat 7 anys molt macos. Jo estic molt, molt content. La meva experiència amb el seminari és molt maca. Realment dono moltes gràcies. I el dia a dia, doncs mira, habitualment als matins, resumint bastant, sí que el primer que fem al matí és una estona de pregària en comunitat. Esmorzem, ens anem a estudiar a Barcelona, que estudiem a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que està al costat de Plaça Catalunya. I els matins gairebé són d'estudi a la universitat i tornar. El seminari està a Valldoreix per això. I llavors les tardes sí que cada dia poden variar una miqueta, es centren en l'estudi personal, podríem dir, però algun dia doncs, hi ha classes de música, que a mi potser, em falten encara més classes, per dir-ho d'alguna manera. També hi ha algun dia d'esport, algun dia d'alguna xerrada més concreta, alguna formació d'algun tema, per exemple, els dissabtes. I llavors fem l'Eucaristia i una estona de pregària també a la tarda, sopar, i ja cadascú la nit doncs, és de més de recolliment i cadascú s'organitza una miqueta.
I com a pràctica esportiva, què fas?
Futbol. Al seminari els dimecres...
Teniu equip?
Pachanguero, que es diu, sí.
Però de costellada. De costellada, no?
Sí. Jugàvem els dimecres. Alguna temporada... No, hi ha bastant nivell, certament. I ara m'he apuntat a una liga també amb uns amics del col·legi per jugar un dia a la setmana.
Hi ha moltes faltes o no?
Jo crec que no, que ho fem bé.
Després d'haver assistit a tantes misses a la teva vida, com va ser la primera vegada que la vas viure des de l'altra banda com a mossèn?
Va ser una experiència molt maca. Realment és una cosa que només al seminari són 7 anys et portes preparant per aquest moment i el Senyor no defrauda mai, no? Llavors va ser una alegria molt maca perquè estàs fent, com a cristià, una de les coses més grans que pots fer, no? Que és celebrar l'Eucaristia. Sí que és veritat, i no puc mentir, que també té un... La paraula no és un protocol, no? Però té unes formes que també has de guardar, que no te les pots inventar, i hi ha una part del cap i del nervi que se te'n van, doncs has de seguir el que s'ha de fer. Llavors... La primera missa també he d'admetre que hi havia una part de mi doncs, molt pendent també de fer-ho bé, no? No només de viure el que estava fent, sinó de poder doncs, mantenir els ritmes, què toca ara, quina és la fórmula que s'ha de fer servir. Llavors, la primera missa sempre té aquest punt de, bueno, tens algun mossèn més veterà al teu costat que et va indicar en el missal, doncs mira, has de seguir per aquí, ara toca això. I una part del cap se te'n va cap enllà. Però és una experiència molt maca. I realment, doncs, vaig estar acompanyat de la família, d'amics, d'aquí, de gent de la parròquia també, i és una alegria molt gran, certament.
Creus que ha canviat la figura de, del sacerdot al llarg de, dels anys? I no sé si et planteges què hi pots aportar com a jove.
Jo crec que hi ha coses... És a dir, al fons, l'essència del sacerdot no canvia, que és estar al servei dels fidels i al servei del Senyor a través de l'Església, no? I això és sempre a tota la història. Sí que hi ha una cosa que sí que canvien, que és la concreció d'aquesta realitat, no? No és el mateix els primers anys de l'Església, al segle I, segle II, que a la mitjana, que més tard o ara, no? Aquestes concrecions sí que han anat canviant i canviaran. Però el sentit d'estar al servei dels altres, de donar a conèixer el Senyor, de realitzar els sacraments, això és sempre ha estat el mateix, no? I què puc aportar? Doncs, bueno, sempre la joventut té aquest punt d'imprudència i de força, que tal vegada que és maco també requereix una miqueta més de saber escoltar els que tenen més experiència, perquè tu potser doncs, tens la sensació de que saps fer-ho tot bé, que ho faràs tot bé, que guanyaràs el món, per dir-ho d'alguna manera, però la saviesa dels que tenen més experiència també aporta moltíssim.
Hem parlat del teu passat, ara parlem una mica del teu present. Parla'ns una mica del teu dia a dia. Al monestir ara sou 4 sacerdots de 35 anys de mitjana i 3 al voltant dels 30. Un al voltant dels 50. S'ha rejuvenit, això. Semblava que seria difícil, però hi ha gent jove que encara vol iniciar-se en aquest camí, no?
Certament. És a dir, no... És veritat que el monestir és una petita excepció en quant als números i a l'edat, no és el més habitual, tot sigui dit, però sí que és veritat que, per exemple, al seminari som 18 seminaristes aquest curs, i gairebé jo crec que tots ells joves, bastant joves, sí, de memòria, sí. Per tant, és cert que és una realitat present, és cert també, però que potser no és tan freqüent com ho era abans, això també és veritat, no? Però sí que segueix havent-hi vida jove, i en el nostre cas doncs, encara és més explícit, no? I de fet, a la parròquia, aquí al monestir, no només els capellans, doncs tenim una mitja doncs, a lo millor més jove, sinó que també la feligresia i la vida parroquial també hi ha molta gent jove, no? Només cal venir un diumenge a missa de 8:30 al vespre, que veus la quantitat de jove que hi ha i dius, home, a lo millor també el seminari o els mossens són un reflex també de la vida parroquial que tenim, no? Per tant, no és una cosa aliena o un bolet que de sobte hi ha mossens joves, sinó també respon a la vida que tenim. I una miqueta al meu dia a dia, doncs, és veritat que el dia a dia d'un mossèn depèn molt de cadascun, perquè hi ha moltes coses que poden variar. Jo, en el meu cas, segueixo estudiant filosofia, estic acabant el grau en filosofia eclesiàstica, per tant, dedico els matins bastant a anar a la facultat a estudiar. En el meu cas, doncs, dedico, depèn la setmana, entre un i tres matins a anar a estudiar.
A on vas?
A Barcelona, al mateix lloc que anava abans, a l'Ateneu Universitari, que això és darrere de Plaça Catalunya. I hi ha facultats eclesiàstiques, pròpiament és una universitat, però funciona com una universitat civil, sí, qualsevol. Sí. I també, doncs, per exemple, els matins del divendres, ara començo a dedicar-los una miqueta més a la pastoral dels malalts. Doncs anar a visitar diferents malalts, portar-los la comunió, que sorprèn perquè t'esperen amb una alegria que realment et canvia el cor, no? Porto fent-ho unes quantes setmanes i sorprèn perquè ho desitgen d'una manera que realment alegra moltíssim, no? I també la unció dels malalts, que és veritat que és un moment més delicat, perquè habitualment, doncs, quan es demana hi ha una malaltia, hi ha una dificultat, però també és l'oportunitat de donar pau a uns cors que, doncs, porten un neguit, no? Una preocupació gran, doncs, perquè la malaltia sempre pesa, no? I poder, doncs, donar aquesta pau, la pau del Senyor, poder confortar en aquests moments, és una alegria molt gran, certament. Després, però, les tardes, jo si, per exemple, estic més enfocat, doncs, és com ens hem distribuït aquí la feina a la parròquia, estic més enfocat a la catequesi de comunió. Aquí a la parròquia tenim dilluns, dimarts, dimecres i dijous, dos horaris d'una hora cadascun, en catequesi de comunió. Doncs intento estar-hi bastant amb els infants, amb els pares que venen a deixar els infants, acompanyar els catequistes i poder estar amb ells. També és veritat que s'ha de fer una miqueta doncs, de malabars per poder encaixar l'acompanyament a les persones més concretes. No? Et demanen de parlar, podem quedar un dia a parlar una estona, l'acompanyament espiritual o simplement doncs, gent que té dubtes, que vol parlar d'algun tema de la fe. Clar, això el més habitual és fer un horari de tarda, que és quan la gent doncs, té més disponibilitat. No? I això és una miqueta les peces més grans del dia.
Veig que estàs molt ocupat, no? Tens l'agenda super apretada. Et queda temps per tu o...
hi ha feineta, això és veritat. També, per ser honestos, en el meu cas, per exemple, jo encara no tinc l'agenda a petar. Hi ha altres mossens que sí, tu, realment, tenen moltíssima feina, no? Jo, doncs mira, estic començant i encara hi ha forats, però sí que em queda temps per mi, sí. Tinc els meus hobbies i la realitat és que m'agraden molt. Jo, sobretot, m'agrada molt el tema multimèdia, les sèries, els videojocs, sempre m'han agradat moltíssim.
A veure, digue'ns un joc dels que t'agraden.
Mira que jo ara jugo molt poquet perquè no... Temps per posar-me a jugar no tinc temps, no tinc tant, però sí, per exemple, que segueixo molt el tema de Pokémon competitiu. M'agrada molt. Mira, és una cosa que m'agrada molt.
La cacera aquella que s'havia de fer pels carrers o no?
És una versió d'aquest estil.
Val.
Jo segueixo més, és veritat que no hi jugo perquè no tinc temps de posar-me a tope, però sí que segueixo gent que sí que juga de manera competeix, en tornejos mundials, tornejos més regionals i de més. I em sembla molt interessant perquè no deixa de ser un joc d'estratègia. Llavors això doncs, em sorprèn, no? I també les sèries, la veritat és que m'agraden bastant.
Quina?
Doncs mira, l'altre dia amb un altre mossèn de la parròquia vam començar a veure Sherlock Holmes, aquella que van fer de la... No sé si era la BBC, que era l'anglesa.
Que era una clàssica, diríem.
Jo crec que la van començar a emetre, no sé si el 2014 o 2015, i vam tornar... Que són, és molt curteta, té només 4 temporades i els capítols són d'hora i mitja, són com molt llargs. I mira, vam començar a tornar a veure els dos junts. Vam veure només un capítol, ja quan veurem el segon, Déu dirà. A lo millor pot passar uns quants mesos, perquè coincidir per estar una hora i mitja veient alguna cosa no és tan fàcil.
Xarxes socials?
Tenir en tinc, però jo no sóc el... A mi no em cautiven. Per exemple, tenir sí que tinc Instagram, però és veritat que, per exemple, el faig servir més per mantenir el contacte amb amistats de fora que no pas per penjar coses o publicar coses. Jo, per exemple, no, gairebé no publico res. O, per exemple, també Twitter, o X es diu ara, no? També el tinc doncs, per seguir alguna vegada alguna cosa d'informació, no tant per publicar o per seguiment de persones concretes, no el faig servir tant, realment.
Però com les veus? Dius, no em captiven, però com...
Perquè a mi personalment no em captiven tant, però, home, com a tot, és una eina. I una eina feta servir bé és bona. I es pot fer servir per arribar a molta gent, es pot fer servir per exemple, no? Segueix un amic que està començant una campanya, podríem dir, de salut mental, no? I això és una cosa molt bona, perquè ell està passant malament i fa una feina molt maca. Però també és veritat que les xarxes socials també poden fer molt de mal quan no es fan servir bé, no? Per exemple, a la parròquia o es veu, no?, quan tractem amb els joves, sobretot en les edats que serien de l'ESO i batxillerat, que generen molta dependència i molta dificultat, no? Hi ha, bueno, veus, passes el dia comparant els likes, passes el dia comparant les fotos, passes el dia comparant el que faig o el deixo de fer, el que han fet els meus amics, si m'han convidat, no m'han convidat, i això genera moltíssimes dificultats i moltíssimes ferides, per tant... És un gran tema.
Un parell de preguntetes molt ràpides sobre el futur. Projectes a curt termini?
Projectes a curt termini. Doncs la veritat és que en el que estic més enfocat jo, per exemple, és en la catequesi de comunió. I el que estem pensant més a curt termini és com fer que aquesta catequesi de comunió, que moltes vegades ja és una experiència pels pares, com fer-ho perquè no sigui només per alguns pares, sinó perquè ho siguin per tots aquells que s'apropen a la parròquia, no? Si s'han apropat a la parròquia és perquè hi ha alguna cosa al seu cor que demana més, doncs que no sigui només el cas d'un, dos, tres, quatre que els hi arriba, sinó com poder fer que sigui una experiència per tota la família.
I una última qüestió, t'agradaria quedar-te a Sant Cugat?
S'està molt bé. Home, és una alegria molt gran, no ho negaré, la parròquia. En concret, a la parròquia on se sent molt estimat, molt proper, la gent de la parròquia ens estima moltíssim, la comunitat que tenim, els mossens, que som els quatre, doncs ens estimem molt. Però sí que és veritat que també hi ha un punt honest de... Jo estic al servei d'on em porta el senyor, per tant, on m'enviïn.
Javier Bausili Morenza, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies. I a vosaltres per convidar, sempre és una alegria molt gran poder donar veu, poder explicar, i també és veritat que els mossens no se'ns coneix massa avui dia, per tant, poder donar una miqueta de testimoni de què fem en les nostres vides sempre és molt agradable.
Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bon dia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
El Casal dels Infants aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Faves comptades.
Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora suelto frases cursis para decir cuánto te quiero. Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora hasta te llamo Cookie y he perdido mi criterio.
El nostre convidat d'avui es defineix com un totterreny creatiu i no ens sorprèn perquè, a més de música, l'Arnau Blanc també té una productora audiovisual, sap programar i, a més, ha escrit una novel·la. Arnau, benvingut.
Què tal? Un plaer.
Escolta, un 4x4, ara ens ho explicaràs tot això. Martí González, molt bon dia.
Què tal,
continuem
Carme?
A ritme santcugatenc, en aquesta secció que tanca el Faves Comptades d'avui dijous. Coneixes el nostre convidat d'avui, no?
Sí, el conec des de
fa anys. Sense fer spoilers?
Sense fer spoilers, però és veritat que és una secció de música, ara ho parlàvem fora de micro, però l'Arnau fa moltes més coses que música, llavors avui parlarem no només de música.
Mm-hmm.
De fet, mira, si comencem per d'on ve, d'on et vas fer conegut, podríem dir, segurament que és amb Arnau Griso. No sé si com has viscut aquests anys sense Arnau Griso, sense el 50% d'Arnau Griso, i com ha evolucionat la teva música i la teva part creativa, ja no només en la música. Doncs mira, crec que ha sigut el moment en el que he explotat creativament parlant, perquè no tenia clar què volia ser i el no tenir-ho gens clar anava provant i testejant coses que en altres moments no li hagués vist cap mena de sentit, com programar, no? fer programació dura de tot tipus, o m'he posat en molts temes de la meva empresa de la productora audiovisual, amb la qual he pogut provar moltes coses i he descobert que si et soc sincer, el que se'm dona millor és la programació i el que se'm dona pitjor és la música. O sigui que el que m'ha anat bé a la vida és el que se'm dona pitjor i bueno, ho he d'agrair segurament als que han fet que no es notés. Mm. Segurament aquest nou projecte saltant el sens menys teu, ja per ser sol, o no sé si... Sí, el que passa que com que encara no he passat, no he traspassat la pantalla, no? I no he anat a fer concerts, etc. Crec que encara és una idea. Veig uns números allà, però aquells números no són persones i no són ulls, llavors és difícil connectar amb ells. Amb la qual cosa, de moment encara crec que en certa mesura connecto potser més amb el que vaig viure que no amb el que estic per viure. Mm. Per això, de fet, t'anava a preguntar sobre això, que hi ha entre mans ara, has provocat quatre temes, crec que són, sí. com Arnau Blanc, amb K. Sí. Llavors, no sé si hi ha entre mans això, fer concerts, no sé si publicar-les dintre un àlbum... Doncs m'agradaria poder-te respondre, però no tinc ni idea. No tinc ni idea. Estic ara preparant precisament sortida d'uns temes nous, però com que no vull fer-ho d'una forma completament professionalitzada, ni amb els timings de la indústria, ni basar-me tampoc amb les qüestions econòmiques, vull fer-ho en el moment en què a mi em neixi i per això també ho he intercalat amb altres projectes i no he anat amb els tempos que segurament la indústria m'hagués exigit. Ho fas totalment sol, per això? No sé si tens previst tenir banda... De moment tot sol. Bueno, amb ajuda puntual de moltes persones, però el projecte en si, precisament volia tenir la flexibilitat de no haver de pagar sous ni nòmines constantment i poder decidir si un dia me'n vaig a vacances i no haver de patir per quan torno.
Arnau, comentàvem que us vau separar el 2022. no?
Sí.
Dèieu que ho fèieu per seguir junts.
Sí.
D'alguna manera. Com heu mantingut aquesta relació a partir d'aquesta separació?
Doncs és difícil perquè al final no deixa de ser una... És una separació amistosa, però és una separació. Llavors, ell també físicament està a Madrid, l'Eric Griso, també està amb el seu projecte, necessitàvem una separació literal, no?, de conceptes i... Jo crec que ens hem respectat el que hem necessitat en cada moment, i el qual diu molt dels dos, em sembla, i estem bé. Segurament amb més cordialitat que amistat respecte al que teníem abans, però crec que és normal, no se li pot demanar més a una situació tan complexa. De fet, crec que ha sigut una separació increïble, o sigui, que encara ens puguem portar bé després de tot el que hem viscut i la intensitat amb la que ho vam viure, insisteixo, diu molt dels dos.
I trobes a faltar alguna cosa d'aquesta etapa?
Sí, bueno, clar, teníem un equip tremendo. Per mi és que Arnau i Griso teníem aquesta dualitat, no?, d'Arnau i Griso, però darrere hi havia moltíssima gent, des del Rubén, el nostre mànager, que és un geni, creador de la majoria de les coses que fèiem a nivell de campanyes i màrqueting, com, òbviament, la nostra banda, que també era molta gent, els que estaven a sobre l'escenari, els que no, i ara sí que en aquest aspecte em sento un pèl més sol, també és decisió pròpia, haver estudiat, no, o sigui, vaig decidir deixar una banda, doncs ara estàs sol, com a solista, doncs et fots. Sí. Però bueno, sí que això sí que ho enyoro molt, sentir-me més acompanyat.
Us sembla que recordem algun dels temes d'aquesta etapa i així tanquem aquest capítol? Un tema que es titula És gratis, eh? Això em recorda...
Molt. El Núñez.
Em recorda un personatge. Sí. Anem a escoltar una miqueta d'És gratis.
Primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta, o saberte la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar.
Arnau, després d'anunciar aquesta separació, també vas voler visibilitzar molt problemes de salut mental, ho vas fer públic a les teves xarxes socials. No sé si vols explicar breument, per qui no et conegui, per qui no et segueixi, com has viscut aquest procés i com vas viure també el moment d'èxit també musical amb l'Eric.
Sí, a veure, va ser molt contraproduent per la meva salut mental l'etapa tan triomfal que vam tenir amb la música, perquè primer crec que mai m'he considerat professional amb el tema de la música, no ho he estudiat per això. Bueno, jo crec que a tots els músics ens passa una mica, però en el meu cas era veritat, no havia estudiat i sentia que no valia. A part d'aquella pressió i aquesta sensació de que havia de respondre, doncs, com el que comentava abans, no?, tant la part econòmica, que havíem de mantenir molta gent, com directament unes expectatives d'èxit, no?, de números, tot allò em va patar. Vaig acabar amb una depressió tremenda que ja portava arrossegant des de feia molt temps, però en aquell moment va ser molt dur, perquè era molt contraproduent haver de pujar a un escenari a dir espavila que somriure és gratis quan el primer que no espavila era jo, no?
Exacte.
Llavors aquesta contradicció em va generar, bueno, molts problemes mentals, i ara crec que la situació és molt diferent. Tinc la sort de ja tenir molts més recursos, la gent ja està molt més pendent d'aquestes petites mostres de... No, de ei, aquí estàs patinant un altre cop, vigila, perquè potser estàs tornant al mateix punt, i llavors puc recular molt més ràpid, amb la qual cosa crec que estic en una altra fase.
Això també per, no sé si aquesta aturada des de la separació ara que has començat a treure els temes, o has començat just abans de l'estiu, no sé si és per aquest procés de ara estic millor o també per la part creativa d'allò que deies al principi de m'estic buscant.
Sí, a veure, he tingut 2 anys pràcticament per decidir qui volia ser, què volia fer, no? I el que he decidit és que no vull decidir-ho. Llavors, crec que la mostra és, doncs, que he tret 4 cançons, he tret un llibre, he fet una web raríssima, he fet jocs interactius amb els seguidors, no? Crec que això és el que vull seguir fent. Probablement qualsevol persona que vulgui fer rentable aquest projecte em dirà, ets inútil. Efectivament, és el projecte menys rentable possible.
clar, però m'ho estic passant molt bé.
La teva web, per cert, és per recomanar-la, sí? Perquè la gent ha d'entrar. Entreu i remeneu per la web de l'Arnau Blanc. I t'ho dic perquè, precisament, en els teus projectes, i jo m'imagino que també en la teva manera de ser, encara que no ens coneguem, l'humor és important, és una peça clau, que m'imagino que també en aquesta part de la vida que ara et comentava el Martí, ha sigut també clau per avançar, no?
Sí, jo crec que té una arma de doble filo, no? Perquè d'alguna manera em permet ironitzar sobre els meus problemes i em permet a vegades parlar-los d'una forma que potser si les parlés de forma més sèria directament no les parlaria, no? Em faria una mica més de cosa, més respecte, però alhora en el moment en què faig tant sarcasme, tanta ironia sobre mi mateix, no em prenc en sèrio i crec que els meus propis problemes no es mereixen tanta atenció o tanta, no sé, buscar-li una solució. Llavors, m'ha servit, sobretot, per exemple, la música, m'ha servit molt, doncs, per si vens a criticar-me, tranquil, que jo ja porto molts anys criticar-me a mi mateix, posa't a la cua,
ja
no?
Ja m'ho faig jo, sí.
Sí, ja m'ho faig jo. Tot el que hagis pensat ja ho hauré pensat jo moltes vegades abans d'anar a dormir, no? I llavors això m'ha anat molt bé, però alhora per la meva salut mental ha sigut una mica contraproduent, també.
Sí.
Tornant al teu projecte, Arnau Blanc, a l'actual, diríem, parlo de música, no sé com és el teu procés ara fent-ho sol, com deies, com fas una cançó, se t'acudeix la lletra, se t'acudeix la música abans, i també tenir en compte que no tens massa un estil, un gènere musical, i fas... De fet, has fet una versió d'un tema d'aquests quatre...
Corrido tumbado, no?
El tumbado amb intel·ligència artificial, vull dir això, no sé si tens un estil, una manera de treballar concreta, o segons et van sorgint les idees.
Jo crec que abans l'havia de tenir, perquè havíem de consensuar-ho tot amb l'Eric, el qual era també un procés creatiu molt original i molt autèntic, i per això crec que també sortien coses que tenien probablement el millor d'ell i el millor de mi. Ara estic abraçant el caos més absolut i precisament també estic disfrutant molt d'utilitzar tècniques diferents, estic molt amb la intel·ligència artificial intentant que em potenciï el que a mi em falta, no? o que generi el que jo no sé generar, o bueno, senzillament doncs el que amb el pressupost que tinc no puc fer, i llavors aquí estic disfrutant molt i també ajuntant-me amb moltes persones diferents, amb molts talents diferents. De fet, l'altre dia vaig com publicar un vídeo dient, ei, si tens algun tipus de talent i creus que et ve de gust col·laborar amb mi, òbviament pagant, el que jo puc, que és ridícul, per desgràcia, però doncs escriu-me, perquè tinc ganes, estic en aquest punt. Probablement no podia fer-ho amb Arnau Griso i no sé qui sap si ho podré fer d'aquí 10 anys, no? Mm-hmm. És el moment.
I acabant de tancar el tema música, deies a la web, de fet, que escrius que no és que tens 13 anys, des de l'adolescència, com has canviat també, tant musicalment, que em deies abans aquest síndrome de l'impostor, que més o menys tots els músics ens sentim una mica sí, així, si no has estudiat moltíssim, com ha evolucionat també la teva part creativa musical i la teva part també interpretativa?
Crec que hi ha un punt d'autenticitat en el que feia jo quan tenia, no sé, 16, 17, 18 anys, que l'he perdut. L'he perdut perquè jo crec que les idees no són infinites, sobretot les idees d'una sola persona, i després perquè ara tinc unes expectatives i un nivell que mantenir. I això precisament fa que el nivell baixi, perquè és menys autèntic, és menys original, i probablement intento... fer unes fórmules concretes que sé que funcionen, anar cap a un tal, i això em juga a la contra. Però alhora crec que també sóc més madur i més capaç d'utilitzar molts més recursos al meu abast, els que tinc jo, els que he desenvolupat o els que conec que saben fer la resta.
Mm-hmm. A banda de la música, ja hem dit, ets un 4x4, un tot terreny. També has escrit una novel·la?
Sí.
Vinga, a veure, de què va això?
Bueno, mira, està inspirada en un company de Sant Cugat que va agafar i va marxar d'un dia per l'altre en bicicleta fins a Xina amb el seu germà. Llavors, aquest va ser una mica el nucli de la idea, després va degenerar cap a un absurd absolut i vaig adaptar la idea a que fos un homòfob, un racista, un masclista que vivia a Barcelona i la seva nòvia desapareix d'un moment a l'altre i ell sospita o té la paranoia de que l'han segrestat els xinos comunistes i lesboterroristes, ¿vale?
Sembla un acudit, eh?
És complex, és absurd. Llavors, bueno, és tot el procés d'aquest home creuant mig món amb tots aquests prejudicis que té i creuant doncs, també les seves barreres i generant problemes molt absurds, però alhora intento, igual que fèiem també amb les cançons, que hi hagués pues, un petit rerefons, una mica de reflexió amb temes socials i temes polítics.
Quina motxilla deu portar, el personatge.
Sí, sí, sí.
Va ben carregat.
Sí.
T'han quedat ganes, després d'aquesta experiència, de continuar escrivint?
Sí, crec que el problema d'escriure una novel·la és que et genera idees per la segona, per la tercera, per la quarta novel·la, i creus que aquelles idees són millors que la primera, amb la qual cosa em sembla que només... Segurament diré malament la dada, perquè és una habilitat que tinc de citar estadístiques que no compten, però només una persona de cada 10 que intenten escriure una novel·la ho aconsegueix. I després, no sé quin és l'altre percentatge, de persones que la poden arribar a publicar, amb la qual és normal que dins d'aquest embut de, ja no fracassos, sinó abandonaments, molta gent comenci a pensar en les següents novel·les, perquè em sembla que és molt difícil d'acabar-la.
És com totes les novel·les que s'han quedat en un calaix, eh?
Sí, sí, exacte, és una pena.
I en això del procés creatiu també, com et dèiem, la música, no sé si va començar dient vaig a escriure una novel·la o va ser vaig a escriure i el que surt ha sortit.
Mira, el 2020 em van operar d'un pòlip a les cordes vocals per falta de tècnica per cantar, precisament. Llavors vaig haver d'estar un mes sense parlar, sense cantar, sense comunicar-me, amb la qual estava a casa. I vaig decidir començar una novel·la que portava temps pensant. A partir d'allà vaig fotre-hi bastanta canya i la vaig abandonar. Amb la mala sort o bona sort que vaig haver-me de tornar a operar de lo mateix 2 anys més tard. I en aquell moment vaig continuar amb la novel·la, amb la qual cosa no seguiré escrivint fins que no m'hagin d'operar d'alguna cosa.
Exacte. I anirem acabant també per passar per breument les dues altres coses, la productora audiovisual, que segurament és la feina més estable des de fa més anys que tens. No sé, això, parlaves fa una estona de col·laborar amb altra gent, també entra en aquest sentit, no?
Sí, de fet ara, mira, porto la motxilla aquí perquè me'n vaig a gravar un vídeo per xarxes amb un company de la productora. Bueno, és Estupendàstic Films, que és d'un company també del Xavi Alba i jo, que també és de Sant Cugat, amb la qual cosa tot queda una mica a casa.
I a banda de les novel·les, a banda de la música, a banda de la productora, de fer videoclips, de fer vídeos, el temps de programar, que no sé si ha quedat una cosa que t'ha agafat a última hora, últimament, o...
Sí, vaig descobrir-ho per precisament necessitats de la productora i vaig començar a programar amb l'ajuda del ChatGPT i vaig aprendre a programar... Bueno, no vaig aprendre, vaig aprendre a demanar-li el que volia a ChatGPT perquè fes el que jo necessito, no? Amb la qual he pogut fer coses, automatitzacions que m'han estalviat molt temps, que han facilitat la vida a molts dels companys de l'empresa i també de la meva, amb la qual crec que és algo que he disfrutat i que no sabia que disfrutaria perquè em sembla una cosa que no té res a veure amb la creativitat. Però bueno, allà estic i li passo desgraciadament masses hores, crec.
Doncs aquesta conversa amb l'Arnau Blanc arriba al final i per tant ens agafa un sentiment de certa nostàlgia. Et sona?
Em sona.
És un dels últims temes.
Sí, l'últim tema, nostàlgia.
Doncs escolta, Arnau, moltíssimes gràcies per la visita, que et vagi molt bé.
A vosaltres.
I nosaltres també ens acomiadem. El Faves Contades tornarà demà per tancar una nova setmana. Gràcies a tots, gràcies Martí.
A tu, Carme.
Bon dia.
Se fue la magia con los reyes magos. Y entre lágrimas pensé, se vive mejor engañado, peleando por el mando y jugando a los tazos, corriendo donde todo eran campos. Hice bullying para sentirme fuerte y lo siento, nunca lo diré lo suficiente. Creí que el sexo sería como en el porno, que robaban los kioscos, pero no. Pasaban los meses sin comerme el coco, vivíamos en slow motion. Vivíamos en slow motion. Dime dónde está mi felicidad. Se quedó atrapada en la nostalgia. Vivo en lo que fue y ya no será. Miro atrás y doy las gracias. Dime dónde está mi felicidad. Se quedó atrapada en la nostalgia. Vivo en lo que fue y ya no será. Miro atrás y echo de menos, no echar de menos, y echo de menos, no echar de menos. Y ahora dime dónde está mi felicidad, se quedó atrapada en la nostalgia, vivo lo que fue y ya no será, miro atrás y doy las gracias, dime dónde está mi felicidad.
atrapada en la nostalgia. Vivo lo que fue.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900 111 300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
Faves comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de l'addicció a les drogues. Sentim la consulta que ens ha enviat la Maria.
Hola, em dic Maria i estic molt preocupada per un amic meu. Fa temps que el veig estrany, sempre té una mandra per tot, gairebé no surt de casa, només el veiem si passem per casa seva i a casa seva fa un olor de marihuana que espanta. Ell diu que només fuma molt de tant en tant i que ho té controlat, però a mi no m'ho sembla. No sé què puc fer per ajudar-lo. Em podeu donar algun consell? Moltes gràcies.
Per respondre a la Maria i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el psicòleg i expert en addiccions de l'assessoria Un Segon, Roger Ferrer. Bon dia, Roger. Gràcies per ser un altre cop amb nosaltres.
Bon dia, gràcies.
La Maria està preocupada pel seu amic, que pel que diu no reconeix que té un problema amb les drogues. Què pot fer ella per ajudar-lo?
Aquest és el pas més complex i el més important, perquè és el que més costa fer, no? Que és l'inicial, i és parlar amb ell i intentar ajudar-lo a reflexionar sobre aquest tema, jo diria que sense forçar, però intentar parlar amb una mirada no jutjadora i intentant que la persona pugui anar reflexionant i fent conscient quins són els aspectes positius i negatius de fumar. El millor seria que aquest tipus de persones els hi poguéssim oferir ja anar a un servei especialitzat per fer aquesta tasca des d'un lloc professional, però costa molt, també. Llavors, les persones del voltant seran claus, no?, per intentar ajudar a que la persona cada cop vagi prenent més consciència de la situació. Però sempre des d'una mirada que no sigui moralista o jutjant el seu comportament o la seva persona en global, que això també passa molt.
Quan pot durar aquest procés, per fer-nos una idea?
Pues es pot allargar anys, de fet. Hi ha joves que, a l'igual, comencen a fumar de forma intensiva amb 14 anys i fins als 16-17 no comencen a fer un procés d'acompanyament, no? de rebre ajuda. La idea és que quan abans millor, perquè els efectes del cannabis sobre el cervell, sobre el sistema nerviós, són importants, i més quan són edats tan primerenques.
Quins símptomes ens poden fer pensar que una persona està enganxada al cannabis i no ho té controlat o ho fa de forma esporàdica, com deia a l'àudio?
Sí, hi ha unes senyals d'ús, per exemple, en joves, quan fan un ús esporàdic i lligat a l'oci, és un indicador de que és un ús que en certa manera es podria considerar un consum responsable. Evidentment hi ha diferències i situacions personals, hi ha gent que no hauria de fumar, per exemple, en cap de les situacions, no? Sobretot, jo diria que quan no poden parar o no poden, o han passat, per exemple, aquest consum grupal i ocasional a fer un consum individual, per exemple, no? Han començat a comprar, sobretot si són molt joves, no? O sigui, a partir d'una certa edat, ja si són majors d'edat, doncs ja no seria tant el cas. Però si són molt joves i comencen a comprar i van incrementant el consum, fan consums en moments o situacions que no toquen, no? Doncs, per exemple, abans d'anar al col·le o a l'hora del pati quan estan al col·legi, o també quan comencen a fer aquests consums en fora d'horaris, doncs, per exemple, doncs, en comptes de fer-ho al vespre, quan ja has fet tot, doncs fer-ho de matí, no? O sigui, començar a fumar de matí. O molta quantitat de porros, no? Per exemple.
Aclarim un moment els conceptes. Marihuana, cannabis, hatxís, porros, tot és el mateix?
Sí. La substància, diguéssim, el nom tècnic de la substància psicoactiva seria el cannabis i les formes de presentació més comunes serien la marihuana i el hatxís. Però bàsicament són el mateix. Sí que és cert que les dues formes de presentació tenen una diferència important, que és que la marihuana, amb tota l'auge dels cultius, no? I llavors el hatxís normalment té la presència del component del CBD que aminora una mica els efectes tan potents del THC, ¿vale? Perquè dels components n'hi ha molts, i ara no donaré temps d'explicar-los, però sobretot n'hi ha dos que són molt importants. El THC, que és el que dona l'efecte psicoactiu, que és el que diem que a vegades és la mare dels ous, no? És el que dona tot l'efecte, diguéssim, típic del cannabis, i després hi ha el CBD, que té un efecte inhibidor. Llavors, que el hatxís tingui aquesta presència de CBD és positiu, perquè fa que l'efecte no sigui tan bèstia, tan potent, no? Per això hi ha gent que, sense saber aquesta explicació, pel seu propi pes, en peu, doncs decideix no fumar marihuana perquè li sembla massa forta, però sí que fumen hatxís, no? Perquè toleren millor els efectes.
En general, el cannabis és una droga fàcil de deixar?
Aquesta pregunta tindria una mica de tram. O sigui, en principi hauria de ser fàcil de deixar perquè no té una dependència física com a tal, el cannabis, però sí que té dependència psicològica. O sigui, s'hauria de ser més difícil deixar, per exemple, segons les dades o la informació a nivell científic que tenim, el tabac que no pas el cannabis. El problema és que amb aquests consums primerencs que es donen en joves, i sobretot jo afegiria no només pel propi consum, sinó per les situacions personals que tenen, que el que ens trobem molt són joves que van una mica perduts i han perdut el fil, no?, de la seva carrera, de la seva vida, doncs són situacions on els hi costa molt deixar, perquè ja han incorporat tant el cannabis. Nosaltres sempre diem que el problema dels porros és quan tu comences a fumar i ho relegues en moments especials, tot més o menys va bé. El problema és que quan tu comences a afegir cannabis en qualsevol tipus de moment diferents de la teva vida, és com que s'apodera, no? I va entrant, i va entrant, i va entrant, i després quan el vols fer sortir et costa moltíssim, perquè t'hi has acostumat i, a més, si el treus, no saps què fer amb la teva vida, no? Llavors, és realment, finalment, difícil, jo crec, no?
A partir de quina edat creus que hauríem de parlar de drogues amb la canalla?
Jo crec que en el cas de les drogues, jo crec que ha de ser, sobretot, aprofitant... Jo parlaria sense tabús, no diria una edat en concret, però sí que, sobretot, si pregunten o surt el tema o ells parlen d'alguna cosa que han sentit o alguna cosa, sí que miraria de parlar-los sense tabús, sense inventar històries estranyes, diguéssim, no? O sigui, parlant-los clarament i des d'una visió molt, molt moderada. O sigui, sent molt precavuts, no? I amb aquesta idea de la mirada de la prevenció familiar, de que no s'ha d'intentar, doncs, plantejar que les drogues són un consum que és positiu. No sempre s'ha de posar, en el cas de la prevenció familiar, amb aquesta mirada de moderació, a l'èmfasi en els riscos que tenen, no? Perquè després ells, tu ja saps que poden obtenir informació, no?, sobre alguns possibles usos positius per altra banda, més endavant. Llavors, quan són petits, sobretot, és mirar de posar aquesta èmfasi en això, no?, en que són coses que tenen perills d'addicció, de que la gent, doncs, poden tenir accidents, no? En fi, no? O sigui, no mirar de justificar-ne l'ús, sinó de mirar de que se n'allunyin, no? Però si pregunten, jo crec que sí que se n'ha de parlar, perquè no parlar-ne llavors sí que després pot ser un problema.
I així com el tabac ara potser sí que ja comença a ser més difícil de no acceptar i dir-li a la canalla que és dolent, l'alcohol encara socialment està molt, molt acceptat. En aquesta xerrada també informem a la canalla que drogues tan acceptades com l'alcohol són drogues, també?
Clar, s'ha de parlar que l'alcohol també és una droga i després també s'ha de... Jo crec que el més senzill per part dels pares i més interessant seria intentar fer entendre que l'alcohol no és una cosa que s'hagi de fer sí perquè sí. Vale? D'aquesta manera combatríem la normalització del consum d'alcohol, que és un dels mals que tenim. O sigui, l'alcohol pot tenir uns efectes que poden ser beneficiosos a dosis baixes quan una persona sap utilitzar-ho, però primer que no és obligatori, si hi ha gent que no utilitza l'alcohol i surt de festa i balla i s'ho passa genial i no és obligatori. I poden tenir una experiència molt millor que la persona que beu alcohol, no? Aleshores, això s'ha de poder explicar. És una opció, o sigui, no pel fet de que els altres ho facin, tu tens que fer exactament el mateix, no? Llavors, desnaturalitzar aquest consum d'alcohol, que encara el tenim molt arrelat, jo crec que seria cabdal.
D'acord, Roger, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900 111 300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
Digue'm si no és mala sort que de cop baixés un àngel anunciant el naixement del fill de Déu Nostre Senyor i un estel al cel llampant, tot ho anava il·luminant, el paisatge era al·lucinant, però jo m'estava cagant. Jo que vaig ser sempre un pastoret més que discret, sempre procurant no cridar massa l'atenció. Digue'm si no és mala sort que en aquell precís moment la història em recordés per allò que fa tothom, com si no caguessin els demés, fins i tot a barcos i avions.
gent que caga en els enterraments, els casaments i comunions. Potser sí que aquell matí vaig esmorzar massa fort. Vaig pensar quan a la panxa em ressonaven llamps i trons. Digue'm si no és mala sort que de cop baixés un àngel anunciant el naixement del fill de Déu Nostre Senyor i una estela al cel llampant, tot ho estava il·luminant. El paisatge era al·lucinant, però jo m'estava cagant. Per una caca que vaig fer, tothom em diu el caganer.
Oh, no. Ràdio Sant Cugat,